Cárdenas ha declarat com a testimoni davant el tribunal que jutja el suposat espionatge a l'extresorer i al seu entorn per sostreure documentació comprometedora pel partit. També ha declarat en aquest cas Javier Arenas, exsenador del Partit Popular, i en aquests moments ho està fent la vicepresidenta espanyola del govern Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, que també s'ha desvinculat de tota aquesta trama. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant, o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de l'eclipsi solar del proper dia 12 d'agost. D'acord que falten ja 3 mesos i mig, però és que ja hi ha especialistes que estan fent tallers per observar el sol sense problemes visuals. No valen radiografies ni vidres fumats ni aquestes barbaritats que fèiem quan érem més joves. S'han de protegir els ulls. I també no fa falta anar tothom a la costa de Tramuntana. Se pot veure l'eclipsi des de molts de llocs de Mallorca, no importa saturar les carreteres de Tramuntana, ni tothom sortint la barca a la mà, perquè imagineu-vos que ha de passar una ambulància i tothom té el cotxe per cap per allà. De tot, hi ha un pla ja per part dels governs, les institucions i els ajuntaments per mirar de no saturar el dia 12 d'agost les carreteres, que ja de per si, aquests primers 15 dies d'agost són els que la població se dobla, imagina't. Si mos tornen tot locos com quan neva tothom a Tramuntana. No, precaució. Ho deim en 3 mesos d'abans i ara parlarem amb en Pep Marcús, que és president del Club Newton, i mos donarà un grapat de consell. Després pegarem un vot a la Pobla perquè volem saber com ha anat senyal de la patata poblera, perquè diversos factors, com la competència d'altres països, el Brexit, que encara coatge, i també els factors climàtics, fan que de vegades les anyades de patata no surtin tal i com preveuen els productors. Parlarem amb en Joan Mateu perquè mos conti com va enguany. I com que dilluns farem l'anàlisi del cap de setmana, que aquest de setmana hi ha hagut moltes coses, hi ha hagut la Fira d'Abril, divendres va ser el dia del llibre, molta gent ha començat a llegir llibres que han comprat, i ho farem amb la nostra analista Xavi Canyelles i totes les veus dels seus amics que du dins la seva gola. Així que, sense perdre més temps, en Yolanda Ruiz i Liam Brennan a la producció i amb en Ivan López en el control tècnic, començam el dia Mallorca. Soundgarden, en so gran Chris Cornwell, en el capdavant, cantaven aquest Black Hole Sun, forat negre a la lluna, si l'eclipsi fos parcial o anul·lar, si és que semblaria que hi ha un forat negre en el sol, perdoneu, Black Hole Sun, forat negre en el sol, però no, aquesta vegada l'eclipsi serà total, falten 3 mesos i mig per aquesta eclipsi total de sol de dia 12 d'agost, un dia en què ara vos deien ja la població de per si se duplica en l'estiu. Ara imagineu l'eclipsi. Pot ser encara més per molts dels visitants que ja han pagat fortunes per veure-ho des d'ubicacions privilegiades. Només un detall, ara imagina si està ennigulat. Què passaria? Bueno, parlem amb el divulgador astronòmic Pep Marcús. Pep, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Si està ennigulat, aquest camp pagat, això que has dit, que no sé quant de dobbes per segon, com és aquella... una nit per 22.000 euros a un hotel de per de Solla, per 96 segons queda 2.000 euros per segon. Si estàs ennigulat, se't quedarà una cara que no vull ni saber, no? No ho trobes,
Pep? Això és el risc que s'assumeix a l'hora d'anar a veure un eclipse de sol. És a dir, que si està ennigulat, nosaltres no podem fer res en contra, no podem... avions per espantar els ningú. Això no ho podem fer, de qual cosa. És veritat que s'apaguen molt de dubbes per ser testimonis d'aquest esdeveniment, però sempre tenim aquesta espasa de Damocles a damunt, que és la meteorologia. Ara bé, el mes d'agost, en principi, no crec que hi hagi això. Ja ho dic jo, això ho hauria de dir en el Verde, que en sap més que jo, que no hauria d'haver molt de problemes al manco per veure, per visualitzar la totalitat de l'eclipsi. Que estigui ennigulat o no estigui ennigulat, se farà fosc igual.
Ah, clar, tens raó. Tens raó, és cert. Vas fer, què vas dir, divendres o dissabte, que has fet el taller d'observació
solar.
Com va anar? La gent va fer moltes preguntes. Va venir molta gent.
Va anar molt bé, sí, va anar molt bé, va venir molta gent. De fet, va haver fins i tot infants de primària, que molt engrescats, i bé, vàrem poder observar el sol amb diferents tipus de filtres, vàrem donar recomanacions a l'hora d'observar el sol, que mai s'ha de mirar mai a simple vista, sempre amb protecció, i l'únic element que mos pot protegir la vista són les ulleres especialitzades d'eclipse en la ISO 12-12/2. No podem emplear, com tu has dit abans, ni radiografies, ni negatius de fotografia, ni aquestes ulleres de soldat. Tot això no protegeix la vista. L'únic que protegeix la vista són les ulleres que podem comprar la major part d'òptiques ja, i de cada vegada més bandes, i són unes ulleres de cartó, com aquestes que se posaven un temps per anar a veure les pel·lícules de 3 dimensions, de 3D, sí, amb un filtratge especial específic que impedeix que hi hagi lesions oculars.
Sí, no, perquè és molt perillós mirant el sol. De fet, fa poc vares fer una conferència i vares dir lo de la massificació. Vares dir, molt bé, una, que igual després d'escoltar-me vos fugiran les ganes. Perquè el que sí que és cert és que hi ha un pla d'actuació, crec que té un nom eclipsal, m'apareix també, però això no podrà evitar que, com ben igual quan neva, tothom, vinga, anem i, clar, si hi ha una desgràcia, l'exemple que tu vas posar, si un senyor li pega un no sé què i l'ha d'anar a cercar l'ambulància i estan tots, és que haurien de fer un bon pot de capet tot això, no, Pep?
Home, el més important és que hem d'anar en seny de vistiveo, i és veritat que hi ha molta població a Balears, i especialment en temporada alta. Recordem que també estem en època, a l'agost, d'incendis, és a dir, que hem d'anar en seny, un pot de capet. El més important és que si podem veure l'eclipsi des de que nostre, amb un desplaçament mínim, no ens hem de desplaçar gaire, perquè se veurà des d'un pràcticament un 60% de la superfície de l'illa. A la qual cosa, aquest proper divendres i dijous, si no vaig errat, dia 29 i dia 30 d'aquest mes, és a dir, ja aquesta setmana, hi ha un simulacre, és a dir, simulacre consisteix en que a les 8 i mig del vespre, aproximadament, això ho trobareu a internet fàcilment, i a la pàgina d'Eclipsal, hem de veure si el sol és visible des de la nostra localització. I si és visible, ja està, ja podem veure l'eclipsi d'aquí, perquè no hem de confondre l'eclipsi amb la posta de sol, que són dues coses diferents i la gent moltes vegades la confon. L'eclipsi se produirà 15 minuts abans de la posta de sol. Haurà totalitat durant 96 segons. Això vol dir que se farà fosc durant 96 segons, un minut i mig de fosca, que em fa befa, cert, que hi ha fins i tot cases que s'han llogat per 22.000 euros al vespre, que si feim un recompte de 96 segons, posa 100 aproximadament, són 2.000 euros per segon. Això és una dubbarada, és una dubbarada, però, clar, aquí hi ha la dicotomia de que si molta gent vol voler l'eclipsi, el més convenient són els desplaçaments mínims i, sobretot, seny, no mirar mai el sol, ho repetiré totes les vegades que faci falta, sense protecció, i tenir un pot de capet. Si aquest dia, el dia 29 i 30 d'abril, podem veure el sol des d'allà on estem, no em porta desplaçament. És més, diré que tothom, dia 29 i dia 30 d'abril, miri, si a les 8 i mitja del vespre hi ha ombra, el seu cos projecta ombra en terra, fins i tot sense mirar el sol. Això vol dir que d'aquesta localització on estigueu sí que se veurà l'eclipse.
Efectivament. 29 i 30 d'abril. Això és passat demà, i els hem passat demà, d'aquesta setmana.
Dimecres i dijous, si no vaig errat.
Dimecres i dijous d'aquesta setmana, mireu a les 8:30, sí, veig el sol, o sí, teniu ombra, i així ja no importarà moure-se de que seva, o bé de sabre, si n'esterrat, o n'esterrat de sa veïnada. És que no, no... Aquesta mania, tu, fins i tot, no sé si has estat tu que has dit que igual van grans embarcacions que podrien tapar, jo que sé, davant sa foradada. Ara imagina que se posa allà un vaixell enorme. Així tot no taparia, no? O com ho veus?
A veure, si estan xerrant de la línia de costa davall de tot, a nivell de la mà, si hi ha un vaixell que se posa just davant de la costa, és possible que qualque lloc impideixi que se vegi l'eclipse, la posta de sol, perdó, l'eclipse sí. No, l'eclipse està 4 dies per damunt l'horitzó. Però la posta de sol sí que és possible que se tapi. És a dir, no crec que hi hagi un barco que faci 4 graus d'altura així mateix, yeah. Però, clar, pot dificultar en segons quins moments l'observació dels dos esdeveniments, tant de l'eclipse com de l'aposta. L'eclipse se veurà pràcticament un 60% de Mallorca.
Clar, però exactament, tu has dit, no és la mateixa aposta que l'eclipse. Què passarà? Se farà de vespre durant l'eclipse? Tornarà sí. A sortir el sol i 10 minuts més tard se pondrà el sol. No? Però aquest dia serà com a més ràpid que la posta de sol, no? Com
aquest
és
dia
això?
Tindrem dues postes de sol naturals. És a dir, a les 8:30 del vespre tenim la totalitat i se farà fosc. Però no fosc, negre de vespre. El que sí que tindrem són estels amb el sol present en el cel eclipsat, amb la lluna just davant. I veurem la corona solar. En aquest moment, durant 97 segons, se farà fosc. Un fosc d'hora baixa, aquest fosc que quan ja s'ha post el sol i comences a no veure-hi bé, que s'encenen les faroles, aquest fosc. Al cap d'aquests 100 segons, de 97 segons, torna a sortir el sol, és a dir, la lluna s'ha de seguir desplaçant i torna la llum natural del sol. I un quart d'hora més tard tenim la posta de sol eclipsada, que entre un 50 i un 80% de la superfície del dit solar estarà tapat per la lluna, depenent del punt on estiguem a les Balears. A la qual cosa tenim això, dues postes de sol naturals el mateix dia 12 d'agost. I clar, això serà un espectacle i ha de ser una festa astronòmica.
Jo crec que n'he vist de parcials, d'anulars, però crec que fa molt, 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 molt d'anys que no n'hi ha un complet aquí a Mallorca, no?
De Mallorca no crec que hi hagués ningú anat perquè va ser l'any 1905 i m'han repetit diverses vegades anècdotes que comptaven els perdins dels nostres perdins, com per exemple que Santa Maria, el capellà, va juntar tot el poble a la plaça i mentre durava la totalitat de l'eclipse, que van ser un 2 minuts i escaig, varen fer un res en els morts durant el temps d'eclipse. Són anècdotes impagables de l'any 1905, però si fa més de 100 anys, 121 anys, que no teníem aquest eclipse. I és proper no el tindrem fins al segle XXII. És a dir, tenim una oportunitat enguany, dia 12 d'agost, perquè les coses surtin bé, per veure l'eclipse sense perill, sense problemes oculars, i si podem des del lloc on estem i no desplaçant-nos gaire. Però ja t'he dit, 121 anys hem hagut d'esperar i haurem d'esperar més de 100 anys perquè torni a passar damunt Mallorca i les Illes Balears.
Per tots aquells que creuen que la Terra és plana, explica'm-nos exactament què fa la Lluna a un eclipse. Se posa ben enmig, no?
A veure, la Lluna, en els eclipses totals, la Lluna, que és 400 vegades més petita que el Sol, però està 400 vegades més a prop, uh-huh. Tapa completament el disc solar. I podem veure la corona, que és, per així dir, els cambuixos a la cabellera del Sol. I en el moment de l'inici i final de l'eclipse, la Lluna va una miqueta, la sombra va una miqueta més aviat per l'esfericitat de la Terra. Això és una prova irrefutable que no hem d'explicar realment, però bé, si hi ha gent que creu que la Terres planes, a banda de mostrar ells, no nosaltres.
Ah, sí, no? I que Elvis i Michael Jackson són vius i viuen en una illa. Ja he sentit dir tota aquesta de coses tan irrespetables com tot això que estan dient, perquè bé, és anar contra ciència. Després supos que van en el metge aquests, també. Escolta, també te volia demanar si, per lo que sabeu a Solla, per exemple, tu, que ara que m'han nomenat el verde, si a Solla, per exemple, s'ajunta també ja té un pla, perquè clar, cada municipi és cada municipi, i no sé si s'estan posant d'acord, Solla, Endaià, Valldemossa, les policies locals, tancar carrers, carreteres, de manera que no sigui un desgavell, com tu dius, ara que falten 3 mesos i que hi som a temps.
Bé, no serà un desgavell, això n'estic segur, perquè la campanya de Ciclip Ball està fent molta feina perquè no sigui un desgavell. Me consta que tots els ajuntaments de les Illes Balears s'han posat d'acord amb organitzar el que se necessiti, el que sigui necessari perquè tinguem un eclipse sense moltes incidències. Evidentment, un fenomen que junta moltíssima gent té un risc, però aquest risc s'ha de minimitzar des de les institucions, que és exactament el que s'està fent ara mateix, tant a Sóller com a tots els municipis de les Illes Balears, que s'han posat d'acord. Hi ha reunions amb astrònoms i amb Protecció Civil, Guàrdia Civil i les altres entitats de seguretat que tenim a les illes per evitar segons quin tipus de situacions, que és el que s'està fent ara mateix. S'està fent bona feina.
I, en poques paraules, serem un lloc privilegiat o se verà moltes més bandes d'Europa i del món? Perquè, clar, nosaltres, Mallorca, ja sabem que Mallorca és el centre del món. Això és innegable. Però on més se verà? O serem nosaltres els privilegiats? Se verà, per exemple, a Catalunya, a Girona?
Bé, a Mallorca és el centre del món sempre i quan donant corda en espern que tenen a campanar de Sineu.
Cert,
això per començar.
Cert. Tant del món, sí.
Però bé, bromes a part. El eclipsi que és el màxim, la totalitat, el màxim serà damunt la illa d'Islàndia, damunt Reykjavik, aproximadament, wow. Que és allò on tenen més que segons de fosca, 2 minuts i escaig. Què passa? Que en aquesta illa, que està pràcticament en el cercle polar àrtic, les condicions meteorològiques es prova que no siguin les millors. La qual cosa, molta gent se desplaçarà tant a la península com aquí, que l'eclipse, l'ombra de l'eclipse, de la lluna, passarà per damunt Cantàbria, en diagonal, cap a Burgos, i la zona de Tarragona i Castelló. És a dir, se pot dir que... De fet, s'està comentant a la península que això és l'eclipse de l'Espanya vaciada, perquè passarà per damunt zones on normalment hi ha pobles amb molt poca població i que han estat despoblades històricament. I, de fet, en aquest arc d'entrada d'entre Cantàbria, límit en Galícia, fins a Castelló, passant per Burgos, allà les peticions d'hotels i Airbnb ha pujat més d'un 800%. És a dir, que nosaltres no som l'únic punt on es veurà, però sí que som l'únic punt on es veurà l'eclipsi i, posteriorment, un quart d'hora més tard, el sol eclipsat posant-se damunt l'horitzó de la mà. Això sí que és una meravella. O, si hi ha gent que vol veure l'eclipsi complet, se'n pot anar a Islàndia, però tenint en compte que allà és probable, o és més possible, que la meteorologia no acompanyi, que també pot passar aquí, això no ho controlem. Okay. Però aquí no tindrem l'eclipsi visible en el 100%, perquè la part en la qual la lluna se desplaça en fora del sol, aquesta ja no la veurem perquè el sol estarà a post.
Una darrera pregunta que m'han fet i m'han insistit que perquè te la faci. Per fotografiar-lo o per gravar-lo, se necessita protecció, perquè hi ha moltes opinions que se contradiuen, que diuen que si mires a través de l'objectiu, tu què opines?
Bé, això no és una opinió, això no són fets. Jo diré que si qualsevol persona que miri a través d'una càmera fotogràfica o a través d'un telescopi sense protecció, tindrà lesions oculars i pot cremar la càmera. Això per començar. Han de posar filtres potents. Una càmera, un telescopi, un prismàtic, són objectes que són lupes per als nostres ulls, en la qual cosa mos pot crear lesions més ràpidament que a simple vista, en la qual cosa sempre s'ha de protegir tant els aparells electrònics com els nostres ulls. Segurament aquest dia, me varen comentar una xerrada que vaig fer fa uns mesos, segurament aquest dia més de 2 persones cremaran els xips de les càmeres, perquè volen agafar una fotografia del sol que, tot i que està molt baix, no deixa de ser el sol i la llum que emet és molt forta. La qual cosa, els xips de les càmeres se poden cremar. Sempre s'han de procurar tapar les càmeres amb filtres adequats per no espanyar els equipaments que tenim, que solen ser molt cars. Ara bé, el més important de tot, i repetesc, ho eres de protecció, en CISO 12-312-2, i només per la vista, per els nostres ulls, no ens hem de posar les ulleres d'eclipse i mirar per un prismàtic. Això tampoc se pot fer alerta. Yeah. Senzillament, les ulleres són per mirar a simple vista el sol, no a través de cap aparell.
I ja ho sabeu, passat demà dimecres i el 7 de maig dijous, si mirau des de que vostre, si veus el sol, és que des de que vostre se veurà. I, per tant, no aneu d'allà ni a cercar en Maria per la cuina per Solla, que ja hi haurà massa gent. I així vol deixar-me un poc tranquils. No sé si a Pep.
Així, bé, es deien ells i es deien que es caminen des d'allà, que això és el que els hi toca a ells. Et suïdits i suïdiques també.
Això
però
sí.
Que sí, han d'evitar desplaçaments innecessaris, això és vera.
Pep Marcús, com sempre, moltíssimes gràcies des del Club Newton, te faran cas, i passat demà dimecres i dijous mirarem a menys, si veiem el sol, des de que nostre, si mos pega ombra, si veiem la nostra ombra, i així sabrem que des de que nostre, des d'allà on siguem, se veurà l'eclipsi i per tant no farà falta desplaçar-nos. Pep, una ferrada, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia.
Salut. Bueno,
salut, adéu.
En Pep ara era a Solla, nosaltres pegarem un vot ara fins a la Pobla per xerrar de senyada de la patata. No vol mogueu.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Daricul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
No esperes hoy la tormenta de ayer. No duran siempre las penas de este infierno. Y aunque el azul del cielo no es eterno, hasta mañana no vuelve a llover. Nunca se puede saber lo que va a ocurrir mañana, salvo que al fin de semana, si un lunes otra vez, la cosa pierde color. Cuando la piensas dos veces y más dispuesto pareces a pensar en lo peor, pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz, lo echamos a cara a cruz o lo hacemos por la cara.
De vegades és a cara o creu, és camp mallorquí. No saps, nunca se puede saber lo que va a ocurrir mañana. D'aquí Santiago Serón, ja està mañana, no vuelve a llover. Quin temps farà? Què passarà? Això és el que és la pagesia. A finals de març, se va començar a recollir la patata poblera, que per cert, l'any que ve farà un segle que les porten fora d'Espanya. Primer va a Anglaterra i després a altres països del nord d'Europa. Per enguany, a banda dels problemes que venen afectant els cultius, el marjal pobleres, li ha afectat el vent que ha hagut, que ha fet malbé les plantes que ja estaven avançades en el creixement. Una cosa que nosaltres, com a llonguets, no sabíem. Li demanem a Joan Mateu, de Mateu Esport. Joan, benvingut, bon dia.
Bon dia.
És a dir, el vent fa patir la planta i això fa reduir la mida de la patata?
Bueno, evidentment que el vent és el principal enemic que tenim, ja que, per exemple, les gelades se poden combatre, nosaltres tenim sistemes de rec que ens protegeixen, però el vent pues és que més mal ens fa. Té una sèrie de connotacions a dir, especialment que el vent, especialment quan bufa de tramuntana, va acompanyat de sal, que si gent no tingui coneixement, se posa damunt les plantes i els crema. O sigui, això és el nostre principal enemic del vent.
Parlau d'una reducció d'entre... Alguns diuen d'un 40% de pèrdua. Pot arribar a tant?
Sí, és tant, en referència a l'any passat, per dues coses. Un concepte de pèrdua del 30% de la superfície plantada per la falta de confiança que té el pagès en els químics que té actualment autoritzats, i l'altre, que el vent molt va produir a dins del que nosaltres teníem sembrat, o tenim sembrat, una pèrdua del 40%.
I clar, vent, i després malalties que venen de plagues, que també redueixen la producció i la qualitat, i això dificulta vendre-la, és a dir, perquè vosaltres un albercoc picat per un tudó s'hi pot fer... Si pot fer confitura, però vosaltres amb una patata que està malalta no podeu fer res.
Bueno, hem de dir que el vent no és que posi malalt les patates, sinó que redueix la producció i produeix el tamany. O sigui, redueix el tamany. Per tant, tenim menys producció amb patates petites, que són programes específics que tenen dificultat de venda, però que hem de dir que els tubèrculs actuals estan en perfectes condicions per ser exportats.
Després, del que passa fa un any, la prohibició de l'aplicació d'alguns productes fitosanitaris per a Europa, que clar, que vos limita. En canvi, els que venen de Vella Sabrebon, l'altre dia un veïnat meu havia comprat una cindri, la trobava molt cara, li vam dir, mira l'etiqueta, i venia del Senegal. Ves a saber com està esquitxada aquesta cindri. Va dir, si no estem de cindri, no hi ha cindri a Mallorca. Ara, sí. Venia del Senegal. Ves a saber com està tractada. I a vosaltres, us uniu a Europa, vos prohibeix segon què.
Sí, sí, efectivament. Nosaltres, quan tenim un agrònom que controla tot això, la nostra empresa, i nosaltres hem de produir en els requeriments autoritzats en el país de destí. O sigui, que nosaltres, si anem al Reino Unit, no val dir això a Espanya està autoritzat i aquí no. Per tant, nosaltres seguim la legislació de destino, que és molt exigent, i que, a més, te vull dir que quasi tots els camions, quan arriben, passen control d'anàlisis de residus, que han d'anar molt alerta i han d'estar molt segur de lo que nosaltres enviem, perquè això mordu, o sigui, un ratxat en destino, això significa una catàstrofe.
I després, també, els costos. Clar, si nosaltres ho notem a l'hora d'anar a comprar, a vosaltres vam pujar els fertilitzants, també el gasoli. És que, clar, és una cadena. Vosaltres també mengeu els pagesos. I també vos ho pugen tot, el gasoli, els fertilitzants, ara, per mort de la guerra. Clar, de cada vegada és més difícil. He llegit que alguns han decidit no sembrar, perquè no ret. És cert, encara és qualcun.
Bien, sí, bueno, aquí hi ha una sèrie de gent que davant la falta de confiança dels productes fitosanitaris ha optat per fer un impàs i mirar realment això com se determina. És evidentment que en aquests moments s'està lluitant per intentar articular que les nostres autoritats agrícoles entenguin que és vera que tenim en marxa amb ells un pla de rotació que significarà que en el futur la possible solució, però que també és vera que sense un químic efectiu és dificilíssim controlar el que tenim i que nosaltres necessitem que ens donin una mà, perquè jo li vull recordar a tots els que mos escolten que quan hi va haver la pandèmia, sí, els pagesos mos han servit tot el que mos havien de servir, mos han salvat escoll, bueno, però tenim memòria ara. Quan anem al supermercat, mirant l'etiqueta, tenim memòria.
Exacte.
Senyores,
sí.
Han de tenir memòria.
Sí, senyor.
Qui són els nostres i hem de defensar el nostre. Perquè si els altres ja basta les bufetades que mos donen.
Jo he dit de vegades, segons quines grans superfícies, no donen el nom, perquè en damunt no t'hi farem propaganda, patata francesa. Però quins altres països són la competència de patata mallorquina?
Per aquí han arribat patates d'incurs d'Israel i d'Egipte, que són els nostres competidors, diguem, oficial dels mercats europeus. Per tant, els tenim ja des d'anim a casa. O sigui que... Bueno, a ningú que hagi aixecat la bou. A ningú que quan vagin al supermercat de tu, no. Torni la bossa, perquè no és d'aquí. Per tant, jo el que li diria que és que si volem conservar la nostra, haurem de pujar. Nosaltres, no, sobretot, no s'ha de posar en el preu. O sigui, el producte local no significa poder pujar. Perquè avui els sous de tota la gent va ajustat. I, per tant, nosaltres ens hem d'adaptar en els cots, però hem de saber que és el nostre.
Recordeu això que acaba de dir en Joan d'estem de la pandèmia. Poseu vostres ueres de llegir quan aneu a comprar i mireu l'etiqueta. Per favor, mireu l'etiqueta. Com a mínim, si aquí és un producte que no se fa a Mallorca, que estigui fet a Espanya, com a mínim. Però mireu l'etiqueta. Després, altres factors. També és clima. Les temperatures irregulars, tu recordaràs perfectament, perquè jo ho record, que això no va com anava fa 40 o 50 anys, Joan.
Exactament.
I clar, a volta no sabeu on vos heu de posar, també. Això sí que és una cosa...
Ha canviat el clima. Teníem antes una por enorme a les gelades, pràcticament no n'hi ha. Sin embargo, el vent ha actuat damunt la illa com mai havíem vist en la història. Crec que han tingut 23 dies de vent. Això... No existia, per tant, el que passava era que hi havia un dia d'or de vent, s'aturava, i és vera que m'ho havia donat una bona passada, però els productes, les plantes se recuperaven, i poc més o menys sortien del pas, però és que ara, aquest any hi han tingut 23 dies de vent. Què significa això? Bueno, això significa que fem feina amb un condicionants enormes que nosaltres sabem controlar i que estem fora de cap. Però hi ha una cosa, hi ha un clam, o sigui, mira... possiblement les patates de la Pobla encara són de lo poc que van als mercats europeus. Si aquí les autoritats agrícoles i tal no entenen de que això té una idiosincràsia especial i que té uns problemes efectius, pues serà molt difícil que ho puguin continuar. No?
També te volia demanar sobre aquesta idea de la Conselleria d'Agricultura que ha dit d'aquest pla de rotació de cultius, de deixar descansar la terra, el que en castellà se diu barbetxo o aguaret. Tu què opines?
Bueno, això és una de les pretensions que se té, perquè s'ha comunicat a la Conselleria que possiblement això és una de les possibles solucions. Però això ha d'anar acompanyat d'un químic efectiu, perquè si no, que no són químics que no estiguin autoritzats, que això ha passat per registre sanitari i que està correctament tractat. Si això no s'abusa d'ell i se fan els anàlisis corresponents, el consumidor no ha de temer de res. Per tant, necessitem això, se necessita pues, tornar a donar moral en el productor, principalment perquè la veritat és que sense aquest tipus de confiança és molt difícil produir, eh?
I sobretot això, comprar ja no només patata, però tot el que pugueu comprar fet aquí. Poseu vostres ueres, que heu de pagar 40 cèntims més, pagueu-los perquè així tot bé no surten de que nostre, que és el que hem d'anar. L'economia circular també se tracta d'això. Poseu vostres ueres a l'hora de comprar. I no poseu com aquest veïnat meu l'altre dia va venir amb una cindri del Senegal. I vaig dir, però si no estem de cindri, mira-la. I vaig dir, home, del Senegal, jo què vol que te digui? M'estic més a esperar a l'estiu. Compreu producte local, compreu els nostres productors, perquè si no estan fent tots els en terra i no estem ajudant en el nostre teixit econòmic i sobretot en els petits. Joan Mateu, de Mateu Esport, que vagi molt bé, gràcies com sempre per atendre'm-vos i molta força i molt d'ànims davant la temporada. Gràcies, Joan.
A tots vosaltres. Gràcies.
Gràcies. D'aquí un instant parlarem amb el nostre analista de cap de setmana, en Xavi Canyelles. Pongamos la cosa clara.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Bueno, la sintonia de la mítica sèrie d'humor de sitcom, era una comèdia de situació, Soap, enredo, vol dir que entrem en el nostre anàlisi dels darrers dies. La setmana passada se va celebrar Sant Jordi, el dia del llibre, molts d'actes com presentacions, exposicions, activitats de tota casta i per totes les edats. Avui parlarem de llibres, però també que aquesta setmana hi ha hagut molta assistència a la denominada Fèria d'Abril, tant a Barriades com a la que han mostrat a Son Fusteret a Palma des cap de molts d'anys. De llibres i de Fèria d'Abril en parlarem amb el nostre analista, Xavi Canyelles. Xavi, bon dia, com estàs?
Ei, molt bones, eh? Hem tingut uns dies ben plens de coses, eh?
Molt ajatreats,
eh? Ajatreadíssims, eh? Una cosa grossa. Això del llibre, jo vaig anar a signar uns quants llibres i vaig estar amb en Gené Manila i vaig estar amb gent així, i editors. El món de l'editorial és una cosa increïble, perquè el que fa la feina no cobra.
Sí, ja.
Cert, o sigui, l'autor no cobra.
No.
O cobra un poquet. Sí. Sí. Saps com funciona, això? Tu dus un projecte...
Conta-ho, perquè... Sí, sí.
El pots dur més fet o manco fet, més corregit o manco corregit, més maquetat o manco corretat, però bé, tu fas la feina. La feina l'entregues. I l'editorial el que fa és... Els que sí que cobren són el maquetador, en cas de que hi hagi maquetador, correctors, en cas de que hi hagi correctors, dissenyador gràfic, que normalment són els mateixos que els maquetadors, que ets cobren. Són normalment autònoms, fan feina per l'editorial i cobren factures, aquests cobren. Vale. Després, l'editorial el que fa és dur-ho, enviar-ho a impremta.
Sí.
La impremta és la que cobra, evidentment.
Sí,
i és més barat dur-ho a imprimir a fora que a Mallorca, a Balears. Sempre se dur a fora.
Tapa blanda, tapa dura,
sí,
ja no cal dir.
Tapa dura, enquadernado, estucado, mate, CMYK, ho has de presentar amb CMYK, formato tip.
Sí, com carpinteria interior de Norte.
Sí, se pot maquetar en quart que aquí es pres, en Pagemaker, abans en Freehand o també en InDesign. Després resulta que l'editorial ho envia a imprimir i la impremta, clar, cobra.
Sí.
També cobren tots els venedors de paper, perquè clar, si empenta de comprar el paper, si no ho tens toc, ho ha d'haver comprat, o si no, ho compra. Per tant, les remeses, d'aquí ve la paraula remesa, de paper. Per tant, les fàbriques de paper, distribuïdores de paper, també cobren, si empenta cobra. Una vegada que ho té tot, cobren també els que ho envien cap aquí. Una empresa de massatge, que se diu això... d'enviar coses.
No sé, missatgeria.
Missatgeria, exacte. Sí. Per tant, cobren. També cobren, evidentment, els pilots de l'avió, tota la gent que ho du, les hosteses, tant, cobren. Sí, sí. Cobren la gent que fa fer a l'aeroport, etc. Després arriba allà i cobren els autocars, els camions, el que sigui, que duen això en els magatzems o de la distribuïdora, que és el que més cobra, o, en cas de que tingui magatzem o no, és l'editorial. Una vegada que l'editorial té magatzem o no, també ha de pagar el lloguer a el magatzem de la distribuïdora. Però la distribuïdora cobren tots i van posant coses allà en el magatzem. Després també a vegades se pot donar el cas que hi hagi una altra manera, vull dir, una remesa de llibres, però ja fets cap a l'editorial que ho té per regalar uns quants amics, companys, coneguts, i un percentatge a l'autor, que s'ho mereix per contracte. Per tu 10 exemplars que els pot regalar. Va, l'autor no ha cobrat res encara. Resulta que després la distribuïdora ho distribueix, llavors, a les llibreries. I les llibreries han de vendre. Per tant, les llibreries venen el producte i la gent compra el producte i les llibreries cobren perquè venen. És quan tu vas a comprar taronges, cobres que venen taronges. No? Sí. I després aquests llibres se deixen i se tornen. I per no tirar-ho, com que les biblioteques ja no volen llibres, ho has de dur a un puesto d'aquests que te compren el llibre molt barat o molt barat i ho venen barat i ho vas allà. Torna a cobrar un altre. I mentre l'autor, a no ser que hagi cobrat un poc per endavant, encara no ha cobrat. I resulta que al cap d'un any se fa una liquidació. El que fa la liquidació cobra. I resulta que fa un Excel i t'envien la fulla Excel i cobres un 10% damunt les ventes. Però si les ventes són inferiors en el 50%, no cobres.
És un gran negoci dels escriptors, eh?
És una cosa grossa. O sigui, que siguis Arturo Pérez Reverte, que li comanen directament.
Quina doblada!
Per això és que se recomana, a vegades, l'autoedició. Tu mateix te fas l'altre. Quin problema hi ha? Demaneu, quin problema hi ha?
Quin problema hi ha?
Home, que qualsevol persona, en qualsevol moment, pot editar el que li doni la gana.
I hi ha molta morralla.
És veritat.
Hi ha molta morralla.
També hi ha fotògrafs, per exemple, que el que fan és s'autoediten amb uns àlbums molt guapos, fins i tot no importa ni que ho facin ells, ho envien a una empresa d'aquestes de que fan àlbums.
Sí.
I després això ho vens. Si un llibre te costa 15 a 20 euros, i ho vens a 40 a 50, i surts guanyant. T'apareix. I després ja es que donen dos bes a canvi de, però has de pagar per endavant. Per exemple, conselleries, consells solars, tota aquesta gent que cobra són les que donen les subvencions, però cobren per fer les subvencions, saps?
És a dir, que dedicar-se en el món de
la escritura... No, ha de ser una cosa que tu diguis, ho faig per... Sí. La gran pregunta seria per què els llibres són quadrats o rectangulars? Sempre, tots, siguin de lo que siguin.
Això deu venir el codi de Moravi, no?
Quadrats i rectangulars. Però... Només he vist llibres circulars infantils que no han tingut èxit.
Home,
què t'apareix?
Poc. No ve del codi de Moravi,
no
això.
No ho sé, Moravi, no ho sé. Jo,
era quadrat, allò.
I llavors, sobre la Fira d'Abril, jo que te volia... Bé, ja en parlarem després, que he duit una convidada avui, aposta, que està molt contenta, que va estar a Son Fusteret, va ballar fins a les 7 de la matinada, tot i que té ja una edat, 73 anys, però li encanta això.
Bueno, hi ha moltes persones erudites en el món dels llibres, de les biblioteques. De fet, fa uns dies... Se va emetre un petit documental en què s'entrevista en Andreu Manresa, periodista reconegut, va ser director general d'IB3, qui molt va mostrar que seva plena de llibres. Andreu, bon dia, com estàs, amic?
Com estàs, amic? Quanta estona? Ara estic jubilat i estic encantat de la vida. No, certament els llibres són importants perquè són un valor afegit en aquell objecte. Vull dir que cada llibre té cultura, té informació, té tota una sèrie de coses que són interessants. Ara, avui en dia, hi ha el núvol, no? El núvol en el que hi ha totes les grans, hi ha enciclopèdies, hi ha tot el saber. Però gent com jo, en les nostres cases, tenim biblioteca, tenim llibres, etc. Jo, per exemple, tinc una gran col·lecció, ja saps que som molt amics i molt companys, de felanits també, de Miquel Barceló. Tenim totes les llibres de Barcelona les tenc aquí en un hostatge. Llavors aquí tenc enciclopèdies, novel·les, llibres d'assaig, etc. Perquè un periodista, i tu ho saps, i sí, jo sempre t'ho he dit, jo t'ho conec molt jove, resulta que un periodista ha de saber coses per poder-les interpretar i després explicar-les. Això és molt important, perquè si, per exemple, tu no saps de què parles, lògicament t'equivocaràs. Això són coses que s'han de tenir en compte. Per tant, els llibres són importants, són necessaris, són interessants. El periodista ha d'estar preparat, ha de tenir tota aquesta noció de saber llegir i també escriure, perquè la persona que llegeix normalment escriu també i redacta. I llavors els llibres serveixen per altres coses. Per exemple, serveixen per posar, jo què sé, per la pantalla del monitor, per poder fer una cosa o una altra. Per tant, els llibres són interessants, són necessaris, són importants. Sí, una cosa no lleva a l'altra. Ara, per exemple, vostès mateixos, aquí estan amb els tècnics de so, que ja no utilitzen cassets ni discos, però saben de música. I saben de música perquè van precisament estudiar amb els discs, amb els vinils, amb els cassets. Això és el que hi ha. Però una persona que és un periodista necessita llibres, que ja sé que avui dia els llibres ocupen molt d'espai, que tot està a l'univers eteri i homogeni del que seria internet, però que sense cap dubte, sense llibres, no serien res. No sé si t'he contestat.
Sí, pregunta. Sí. Sens dubte, la realitat és polièdrica i sí, no, té tantes arestes que s'ha d'analitzar d'aquesta manera.
És atàvica totalment.
Atàvica. Andreu, bon res, amic.
Moltes gràcies. Enhorabona.
Moltes gràcies, Andreu.
Adéu.
Bueno, sempre han existit els llibres tal com ens coneixem, el que deia ara fa una estona en Xavi. Tothom s'ha llegit. Per cert, en altres temps, no tothom tenia accés als llibres. De fet, ja s'encarregaven bé els poderosos, que la gent no sapigués llegir. Anem a demanar a la Montbernat de Can Peixotol. La Montbernat, com era això de llegir un temps?
Sí, això de llegir... un temps... No tots podíem anar a escola. Jo vaig anar a escola quan podia, perquè jo feia de porquerets. I vaig fer de porcinets fins als 12 anys. I no sabia llegir ni escriure. Però vaig venir en el frare Colom. I el frare Colom mos va dir... I tot això. I vaig saber escriure quatre coses.
La Montbernat, un moment, per favor, no vos retireu. És que li vull dir a en Xavi que...
Qui és en Xavi?
Aquest és el que seu de bona voix.
Hola, com va?
Sembla que... Molt bé,
Gràcies, faig el que puc.
Sembla que en Andreu Manresa m'ha enviat aquesta foto ara just en sortir dels seus estudis.
Sí.
I que segur que està escoltant i va a ràdio i que sembla que deu anar a camí de fa la nit, òbviament, no? O de Porto Colom. Mos estava escoltant, no sé com ha tingut temps que fas cotxe tan aviat.
Bé, hi ha una ferrada i un salutació.
Sí, mos està escoltant. Una ferrada molt gran, amic, Andreu. Sí, molt curiós. La Montbernat, perdoneu, vos he interromput.
Això són coses del director.
Exacte.
I ara resulta que jo llegia a escriure jutjo, però quan vaig ser més gran, sí que vaig llegir, saps? I jo tenc llibres, perquè tenien llibres, té, veus, ara et duc un aquí, no sé si ho veus. Això era tot, això era enciclopèdia. Enciclopèdia primer grado, segundo grado i tercer grado. Veus, hi havia matemàtiques, hi havia física, sí. Història, veus, tot això. Avui en dia ni no ho saben.
Cert.
I altres anàvem amb un carro sense rodes, en dos llibres d'aquests, i si havien de posar una roda, cercaves en el llibre, m'entens? I això és el que hi ha, perquè llegir i escriure, tothom pot llegir i escriure, però a la nostra època no. Jo me'n recordo el temps de la República, que havies de saber llegir, perquè llegies els periòdics, m'entens? Tu no havies nascut.
No, jo soc del 68.
Del 68, va bé, jo, va bé. Ja me'n recordo això que has dit del Código de Hammurabi.
Sí, bueno, sí. Però no, vos no éreu nat. Sí, vos éreu nat estendes, grau elemental, grau superior, sí, grau mitjà... Això sí. Eren els llibres que vols dir. És que et va escriure don Miquel Porcel i Riera, que era mallorquí.
Ei, jo vaig conèixer. Ei, ei, i la meva dona feia de tot. És un pare d'en Porcel. Ei, hi va anar un dia i va dir... Ei, au, vinga, ja me n'he d'anar, oh.
Que tingui, sí. Tingui l'amo en Bernat que...
Sempre frissa aquest home, i mira que se va jubilar fa 40 anys.
Sí, però això vol dir, això se diu envelliment actiu.
Sí, envelliment actiu,
molt important. Bueno, la pregunta de Emilio, si jo vinc tot, llegeix?
Ah, o no
hem volgut demanar a Ezequiel, que és un adolescent de 16 anys. Ezequiel, endavant, no. Llegiu o no llegiu?
Passa, eh? Què passa?
Si llegiu.
En plan, llegir... O en plan... mirar TikTok. És que és literal.
Saps? Bro.
Clar, és literal, bro. En plan, és que no me renta. Literalment literal, bro.
Ni 6, ni 7.
No, 6, 7, bro. 6, 7. Jo ara vaig assistir. Mira, també vaig anar al gym. Estic super estètic. Mira, som estètic. Som estètic.
Estètic, què significa estètic?
Que som un cos molt estètic i que som estètic, bro. Saps? En plan, fort.
En plan, no te renta?
No. Bueno, sí me renta perquè vaig al gym, bro.
En verdad? En verdad?
Sí, tipo... El gym. Però...
I ara que fa running, footing,
no,
cycling?
No, ara...
Spinning?
És que som personal trainer.
Ah, sí.
Personal trainer, tiktoker...
I coach.
I coach. I faig contenido.
Fas contenido.
Sí.
No és creador de contingut, no, ets creador de contenido.
Directament faig contenido.
Contenido
a full. 6-7 de 24-7.
24-7...
En plan, tota la setmana, bro.
I no llegeixes?
No, bro. Bé, un poc, a vegades jo estic...
Sí, i de vegades llegeixes toc.
Sí, no em diguis això que me dóna toc, eh? En plan, que me pone nerviós.
Hòstia.
Vaig assistir.
Loco. Hola, que loco.
En plan,
loco.
Literal, bro, no me renta. Ja, red flag.
Red flag.
De locos, bro. Bueno, vaig. Vaig a veure un Red Bull, Déu.
Ezequiel, moltes gràcies. Bé,
són els joves avui en dia, eh?
Són
una cosa...
Són l'homes...
En plan, literal, bro, no me... Però que
són superguais i xatxipirulis.
No, xatxipiruli era dels anys 80. Nosaltres deien guai i xatxipiruli i... aquestes coses...
Jo crec que tot... En aquesta edat a tots els haurien de dir de can galtada.
Sí,
perquè,
però no...
Perquè som de can poques feines i només diuen dois.
Nosaltres posàvem paraules, i això, a dins les paraules, a dins les frases. Però és que ells no tenen frase, no tenen contingut, és tot així.
I això que són creadors de contingut.
Oh, clar.
Hem començat a la secció parlant una mica de la Fèria d'Abril. Una fira que s'ha de dur a la sang.
Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los pinos.
Per això tenim avui en Rocío Macarena. Buenos días, Rocío, ¿cómo está usted?
Ay, muchas gracias, que no te voy a aguantar, eh. Ay, es que estoy tan contenta, tan orgullosa, es que tengo la adrenalina por los cielos. He pasado todo el fin de semana ahí en la Feria de Abril. ¿Que no has venido tú a la Feria de Abril?
Es
una feria que no se puede aguantar, ¿eh? Una música deliciosa.
Es que yo soy muy mallorquín para estas cosas. Ustedes en Sevilla celebran Sant Antoni.
Claro, nosotros celebramos Sant Antoni lo que haga falta. Mi arma, claro, por favor. Pero si esto es cultura. Mira qué flores que tengo. Antes de tener la flor.
Me duele la cabeza luego de la manzanilla y el rebujito.
Y el pescadito frito. Me encanta la Feria de Abril.
Un plat de pescadito vale 10.000 euros.
Anda que ustedes, que es un variá. Pero qué cojones, un variá. Si son cuatro cosas... y de pelotonar.
No me toque el baleado.
Eso sí que no son de mallorquín. Una ensaladilla rosa, una hard bodega que le decís pelota y después un frito y unos callos. Si esto es...
No me toque el baleado.
El baleado mallorquín.
Cuidado,
dame la hostia.
Doña Rocío, Doña
Rocío.
Que viva
Sevilla, que tiene un color especial.
Que viva toda. Hombre, claro.
Y todas las cosas y el color verde de la
primavera está lleno de flores.
Está lleno de flores por todo, con las jaras. Con las jaras, por favor, las jaras.
Pero esto es toda España. Esto es toda España, ¿no?
Ustedes no tienen jaras, tienen estepas.
pero tenemos una isla que le gustaría.
Es una mierda.
Doña Rocío, doña Rocío, vuelva otro día que tengo que saludar a una niña.
Entonces...
Ai, quines coses.
Ai, que se rocío.
I ha vengut amb peix frit, eh?
Amb peix frit. El negoci d'un peix frit.
Ha deixat un olor aquí de peix.
Mira, ja ve la Laureta, la seva mascota. Laureta, com estàs?
Sí, bé. Estic un poc assustadeta.
Per què?
Perquè ha sortit una senyora vestida amb floretes i una cosa en el cap i menjava peix frit.
I en ti res, que li ha dit? Què li ha dit?
Espera, que està aquí de fora.
Què li ha dit, en ti res?
Sí, ara veia. Així que veia. El veus? Mira, aquest és el Noguera.
Digue-li que me saludi.
Sí, saluda el Noguera.
Sí. Però més fort, que no el sent.
Adéu, mos desitjam un bon dilluns. Ximpam. Ja ha calat.
Adéu, Laureta. Adéu, Rex.